Sé que avui és diumenge i que en teoria no ens tocava fer secció de ciència, però al nostre col·laborador Salvador Massip, per motius personals, li anava millor fer la secció avui. Doctor Salvador Massip, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
El Salvador Massip és metge, científic i escriptor. Després d'estar 9 anys treballant a l'Hospital Mount Sinai de Nova York, ara dirigeix, com sabeu, el seu propi grup de recerca sobre el càncer al Departament de Bioquímica de la Universitat de Leicester, al Regne Unit, i ha escrit molts llibres. Jo us recomano que el busqueu per internet, a la seva pàgina web, perquè fa mil coses, el Salvador, però sempre recomanem l'últim. I l'últim és especialment interessant. Es titula Què és el càncer? I per què no hem de tenir-li por, publicat ara fa uns mesos per Ara Llibres. Bé, ara de seguida entrarem en matèria amb el tema protagonista d'avui, que té a veure amb els ovaris, amb l'implant d'ovaris concretament, però volies començar avui, Salvador, fent esment dels Premis Nobel de Medicina Física i Química que s'han atorgat o s'han conegut aquesta setmana.
Sí, aquesta ha sigut la setmana dels Nobel i crec que s'ha de fer una mica de menció, no? També és la setmana en la que els científics estem sortint per tots els mitjans i som una mica, ens tracten com una mica com estrelles del rock, per tant s'ha d'aprofitar i parlar-ne una mica.
N'hi havia de cantats, aquest any.
N'hi havia un de molt clar, sí. Aquest, no, fins i tot qualsevol podia haver-ho predit, el de física.
El de física, efectivament. Els altres, a veure, evidentment ja calia ser molt expert en la matèria per intuir que els podia tocar aquestes persones, mm-hmm. I són investigacions difícils d'explicar.
Sí, s'ha de dir que aquest any no ens ho posen gens fàcil a la divulgació. Els premis d'aquest any han sigut una mica complicats d'explicar per què realment són útils, perquè normalment el que passa, sobretot amb el de medicina, el que intenten sempre és donar, o almenys els últims anys ho han fet, és donar un premi que hagi tingut un impacte o pugui tenir un impacte molt important en el que és la sanitat, o la medicina o la població en general. I aquests són fàcils d'explicar. Per exemple, anys anteriors amb les cèl·lules induïdes i tota la promesa de la medicina regenerativa, allò era més o menys fàcil d'explicar. Els d'aquests anys són una mica més tècnics.
Són més durs, Es van conèixer dilluns el Premi Nobel de Medicina. Va recaure en dos americans i un alemany que treballen als Estats Units. Explica'ns què fan.
Sí, aquests són en James Rothman, Randy Shackman i el Thomas Sudoff. El que han descobert és el que s'anomena tràfic de vesícules. I això sona com totalment estrany a qualsevol que no estigui una mica ficat en el tema.
Sona un tema il·legal.
Sí.
Tràfic de vesícules.
Bueno, la cosa és molt senzilla. Es pot explicar senzillament. És legal, en aquest cas, perquè les cèl·lules necessiten transportar coses. Això és com qualsevol sistema. Hi ha coses que han d'anar d'una punta a l'altra de la cèl·lula. Sí. I utilitzen un sistema que és de les vesícules, que són com unes petites boletes, diguéssim, que es formen dins la cèl·lula i que permet traslladar coses d'un costat a l'altre.
Però de dintre de la cèl·lula, et refereixes?
Dintre la cèl·lula mateix i cap a fora també. O sigui, comunicació interna i externa. Per exemple, les neurones es comuniquen també a través d'aquest sistema del trànsit de proteïnes, per exemple, que s'engloben dintre d'una vesícula. Imagineu-vos com una boleta plena de coses a dintre i que o es trasllada a un altre punt de la cèl·lula o s'expulsa cap a fora per comunicar-se amb la cèl·lula veïna.
I ells van descobrir que existia.
Exacte.
O sigui, aquest era el mecanisme de...
Exactament. Això és un dels mecanismes que hi ha de comunicació. És una cosa que es va descobrir ja fa 40 anys que es començaven a fer els primers experiments sobre això, però sobretot als anys 90 es va acabar de perfilar. Clar, el problema és com ho lligues això amb quina utilitat té per la societat, no, diguéssim. En principi, la gran utilitat és entendre com funciona la comunicació entre cèl·lules, que això està molt bé. Encara no s'ha pogut aplicar per cap fàrmac ni per cap tractament, però sí que és una manera molt important d'entendre, per exemple, això, com funciona el cervell, com funcionen les neurones, com funciona tot el mecanisme dintre d'una cèl·lula. Per tant, és un premi realment sí, merescut, és un tema molt important.
Això va ser dilluns. Dimarts, en canvi, es va donar el Premi de Física als pares del bosó de Higgs, podríem dir, no?
Sí, això. Bueno, hi ha hagut també molta polèmica, perquè s'han queixat que falta gent aquí. L'han donat a dos científics, a Peter Higgs, que és el que va donar el nom al bosó, i a Frances Engel, però es veu que n'hi ha tres o quatre més que es queixen que ells també haurien d'haver sortit.
Ostres!
Això passa a vegades. Bé, en tot cas, això són coses polítiques que no ens hi ficarem, no? Però, clar, és, com dèiem abans, aquest era un premi bastant cantat. Recordeu, l'any passat van descobrir els experiments que van fer al CERN, van descobrir finalment el famós bosó de Higgs, que Peter Higgs i tota aquesta gent havia predit que existia, que era és una partícula que és bàsica per fer entendre perquè quadri tota la teoria de la massa de la matèria i de les partícules. Per tant, a partir del moment que es va poder demostrar a través d'aquests experiments caríssims que es van fer al CERN que realment existia, s'ha demostrat que aquestes teories són certes i mereixien, sens dubte, aquest premi. Explica tot el sistema, totes les teories al voltant del bosó de Higgs i d'aquestes teories de Higgs, explica per què la matèria és com és. Per tant, és una cosa molt essencial per entendre com funciona el nostre univers.
Estava cantat, per tant, i amb tot el rebombori mediàtic que va tenir la notícia en el seu moment, perquè aquesta realment sí. Va tenir repercussió a tots els mitjans de comunicació i se'n va parlar durant dies. Mm. Dimecres es va anunciar el Nobel de Química. Aquest en qui va recaure?
Aquests són per Martin Karplus, Michael Levitt i Ari Washel, i aquest sí que és molt difícil d'explicar. Perquè
a veure, t'escoltem atentament, a veure.
És una cosa una mica críptica si no esteu ficats amb el sistema. Aquests tres científics, entre molts altres que hem contribuït, el que han fet és han desenvolupat tots els sistemes, diguem, informàtics, tots els sistemes que ens permeten modelar les formes de les proteïnes. O sigui, abans el que es feia, doncs, a través d'una sèrie de proves, doncs, s'intentava deduir quines formes tenien les proteïnes. Ara, amb aquests sistemes, el que ens permeten, els ordinadors fan la feina bruta i permeten, doncs, entendre com totes les substàncies químiques dins la cèl·lula, com estan formades i com interaccionen entre elles. Aquest sí que potser es pot aplicar, ja té una conseqüència molt més fàcilment d'entendre. Si sabem quin aspecte té una proteïna, podem, per exemple, dissenyar millors fàrmacs per bloquejar-la. Si és una proteïna, per exemple, que ens interessa bloquejar-la perquè està fent una feina que no és la correcta. I tots aquests grans sistemes de modelació per informàtics computacionals ens permeten doncs, entendre això, la forma de la proteïna i quina mena de substància química hem de dissenyar, com l'hem de dissenyar perquè s'adapti en un lloc exacte d'aquesta proteïna i la bloquegi. Així, en termes molt genèrics, el que ens permeten aquests estudis d'aquests tres científics és això, entendre la interacció de proteïnes i altres elements dins la cèl·lula i fins i tot aplicar-ho doncs, això al descobriment de nous fàrmacs, que això sí que és important.
Perfecte.
Ha quedat clar, més o menys? Una
ha,
mica...
ha quedat clar que són eines informàtiques. Exacte. Que permeten entendre doncs, com es modelen les formes de les proteïnes i que això és útil per dissenyar fàrmacs.
Exactament.
T'entens bé, no?
Sí, d'una manera molt sintètica.
Sí, ho he sintetitzat molt, però més o menys va per aquí
sí,
la cosa.
Sí, la idea és més o menys això, sí.
Perfecte. Exactament.
Doncs ja tenim els tres Nobels explicats.
Vinga, doncs ara sí, entrem en el tema del dia, l'implant d'ovaris. A veure, Salvador, és una tècnica, ens vols parlar d'una tècnica bastant revolucionària, molt nova d'implant d'ovaris.
Sí, és un nou experiment que s'ha fet i l'he seleccionat perquè, primera, pot ser un tema interessant pel que fa doncs, al tractament de la infertilitat i, segona, perquè ha començat ja amb molta polèmica i això perquè veieu una mica doncs, les dificultats que hi ha a l'hora d'adaptar una tècnica nova als pacients o a la clínica.
Però en quina fase està això? Jo t'ho dic perquè és que hi ha tanta gent amb problemes de fertilitat que ara mateix, quan estiguin escoltant això, potser diuen, no, ostres, doncs ho vull provar. Això es pot provar ja? O està
no.
En fase de...
S'han fet les primeres proves en humans.
D'acord.
I de fet hi ha crítiques perquè s'han fet massa ràpid fins i tot. O sigui, ara veureu la història. A veure, com dèiem abans, això és una tècnica per tractar la infertilitat. Sabem que la infertilitat és un problema comú a la societat avui en dia. I aquest funcionaria especialment, això s'anomena l'activació in vitro, el sistema aquest de l'implant d'ovaris, que funcionaria sobretot en aquelles dones que no fabriquen prous òvuls. I això es creu que pot arribar a ser fins a un 1% de totes les dones en edat fèrtil doncs, que tenen problemes a l'hora de fabricar els òvuls. I clar, això avui en dia no té solució, l'únic que es pot fer és recórrer doncs, a un donant d'òvuls per fer una fecundació in vitro.
Sí.
Però això seria una forma alternativa doncs, per poder aconseguir aquests òvuls d'una forma al laboratori. Diguéssim.
En què consisteix aquesta activació in vitro? A veure.
Això és un treball que d'un grup de japonesos, de fet, científics japonesos, que acaben de presentar a la revista PNAS, que la idea és extirpar primer els ovaris de la persona, tallar-los en trossets petitets en el laboratori i en aquests trossos petits, quan estan així en cultiu en el laboratori, donar-los uns fàrmacs especials que tenen una fórmula química que desenvolupa, estimula el desenvolupament dels fol·licles, que són els precursors dels òvuls.
És com una mica macabre tot això que expliques, perdona, eh?
Sí, home, és una...
O sigui, per poder fabricar òvuls que t'hagin d'extirpar els òrgans, tallar-los a trossets, estimular-los...
Bueno, un cop estan fora ja no et fa mal que te'l tallin
ja els trossets. Ja ho sé, però saps? És com molt... no sé...
Sí, no, després l'últim pas és que te'ls tornen a posar els trossets dels teixits aquests. Clar, si penses, és més fàcil a nivell experimental doncs, agafar, estimular un trosset del teixit d'un ovari que no tot un ovari sencer, no? I en aquest cas tenen més bons resultats si, diguéssim, desfan una mica l'òrgan, l'ovari, i el converteixen doncs, en
làmines. Però no podien treure un trosset, o sigui, treure un trosset d'ovari, estimular-lo i tornar-te-la a implantar, no treure-ho tot sencer.
Podria ser una alternativa. Per què han escollit fer-ho tot sencer? Suposo que deu haver-hi motius tècnics i pràctics que els deu funcionar millor així. La qüestió és que després, un cop te'l tornen a implantar, tens doncs, un teixit que pertanyia a l'ovari doncs, que està en funcionament, està activat i està preparat per començar a produir els òvuls que abans no podia, que li faltava
però,
doncs, aquesta
activació. Però no està destrossat? O sigui, si l'han esquarterat, diria.
És que ja, potser la imatge que he dit jo, que el tallava trossets, no era molt...
Home, tallar-los en trossets petits.
Sí, home, però amb cura, s'agafa amb les tisores i intenta tallar làmines del teixit petites, però seguint l'estructura del teixit que encara funcioni. Clar, si li fas un picat de l'ovari no funcionarà res allà.
No ho passen per la trituradora,
no,
diríem.
Diguéssim que fan trossos funcionals, petits trossos d'ovari.
I els tornen a enganxar. O sigui, aquests trossos els tornen a implantar.
Llavors, clar, tu tens, ara de cop i volta tens un trosset d'ovari que funciona, perquè com que l'has agafat i l'has estimulat perquè comenci a fabricar doncs, òvuls, ara ja funciona i el tornes a tenir a dintre i en principi, com que és el teu propi teixit, doncs no hi ha rebuig ni hi ha res especial. Doncs tens un trosset d'ovari funcionant altre cop dintre teu.
A veure, amb els casos que s'han provat fins ara, va funcionar? O sigui, va generar òvuls?
Sí, es veu que sí. S'ha provat, això primer els experiments inicials es van fer amb animals, com sempre, amb ratolins, sí. Semblava que funcionava bé, i després va passar a provar-se amb 27 voluntàries. D'aquestes 27, 14 d'elles van aconseguir doncs, que aquests teixits trasplantats comencessin a fabricar òvuls. Llavors el que fan, el següent pas va ser agafar els òvuls aquests i treure'ls per fer fecundació in vitro, perquè és molt més, és assegura, és més la jugada.
És complicació, eh?
És complicat, sí. Evidentment, és ficar-los i tornar-los a treure.
Passos, mare
sí.
Déu.
El que aconseguir és que amb 5 persones d'aquests 14 que fabricaven òvuls hagin pogut funcionar la fecundació in vitro, i una d'elles és la que s'estava explicant ara, és una dona de 29 anys, que ha aconseguit donar a llum a un nen que en principi és normal, amb totes les característiques normals, com si fos un embaràs.
O sigui, perdona, de 27 voluntàries inicials, 5.
Sí,
ens quedem ara, amb aquesta dada.
Sí, és, efectivament. I, de fet, diuen que d'aquestes, de moment, una només que hagi aconseguit arribar al final de l'embaràs.
I la resta, què ha passat amb els seus... O sigui, amb tots els seus teixits, o sigui, perquè dèiem, en 14 d'elles, els fol·licles van poder créixer dintre una altra vegada i van poder
fabricar
òvuls. A la resta... Potser és que no se'ls va implantar bé el teixit?
Exacte,
o
no s'ha estimulat bé, o hi ha alguna cosa que la tècnica encara, com us dèiem, això és una tècnica molt, molt inicial, o sigui, pot haver-hi molts motius. Estan dient que ara això podria tenir una eficàcia del 30%. La gràcia seria aconseguir que hi hagués un 100%, evidentment, però això sempre és difícil. En tot cas, és una eficàcia de moment una mica baixa encara, sí. El problema principal, i el que us deia al principi, perquè veieu una mica el problema que hi ha a l'hora de traspassar coneixements científics de laboratori doncs, a una cosa pràctica, és que aquests experiments, com us deia, els havien provat amb ratolins, però no havien fet un gran seguiment tampoc de ratolins. Van veure que funcionava i van tirar endavant, van dir, comencem a provar amb humans, perquè el que dèiem al principi, això és una tècnica que pot tenir un impacte molt important en la qualitat de vida de les persones.
No està bé això de fer el salt directament de ratolins a humans?
Bueno, clar, el problema és que en aquests moments sabem, doncs, que en aquest, com l'hem vist en aquest cas, doncs, que l'embaràs es pot completar i pot anar bé, però no tenim ni idea de que si aquest nen que ha nascut serà realment normal, o sigui, si realment totes les característiques normals, per exemple, els ratolins s'haurien d'haver seguit durant uns quants anys fins que morissin, per veure si els fills resultants d'aquesta tècnica serien fèrtils, per exemple, se'ls desenvoluparien normalment, una sèrie de coses que, quan comencem a parlar d'humans, és una mica arriscat fer experiments a aquest nivell sense haver fet tots els controls, diguéssim, abans una mica.
I què passarà, doncs, ara amb això? És a dir, s'atura? Continua?
En principi, si ho han fet és que han aconseguit totes les autoritzacions legals i ètiques. Per tant, hi ha veus crítiques i hi ha gent que diu que no, que ja hi ha prou dades. No sé, suposo que, clar, ara tenim el millor experiment, que és un nen que ha nascut així, i veurem què passa en els propers anys. En principi no hauria de passar res, sembla que el mètode hauria de funcionar perfectament. Però, clar, com he explicat abans, estem parlant de teixits que es treuen, es tornen a ficar, es tornen a treure, no sé fins a quin punt estan marejant l'òvul massa i això pot generar alguna mena d'efecte a l'òvul que surti anys després del naixement. Són tècniques, allò, és perillós jugar amb aquestes coses. Sí.
Doncs sí, farem un seguiment, veurem a què arriba aquesta tècnica, recordem que s'anomena activació in vitro, està en període de proves, i veurem si d'aquí a uns anys, doncs, després de fer-ne més proves
sí.
I un seguiment més acurat a totes les persones que s'hi han acollit, aquesta investigació, doncs finalment es pot provar. Però de moment, per la gent que ens escolta,
està,
no.
Sí,
Encara
no és
fase de proves.
A fase de proves, però podria ser una cosa que a futur funcionés. Sí.
Perfecte, anem a les notícies científiques més interessants d'aquests últims dies.
Número 4. S'ha calculat el nombre de virus potencialment perillosos encara desconeguts que existeixen.
Com s'ha pogut calcular això?
Això són uns pobres investigadors que el que han fet és que han estat recollint excrements de rats penats i d'una sèrie d'animals.
Molt maca aquesta feina.
Una feina molt... Bueno, però algú l'ha de fer, no? Ara veureu que és important, no? Però recollint això, els excrements de ratolins, micos, rats penats i buscant seqüències noves de virus en aquests excrements. Pensem, doncs, que la majoria de les epidèmies, moltes epidèmies víriques que hem vist últimament, han començat amb animals. Els animals és un dels grans orígens de infeccions, com podria ser l'èbola, el Marburg, aquestes que són infeccions molt importants i molt agressives, o fins i tot la sida.
La sida, sí.
I sense anar més lluny, la grip. La grip, no? O sigui, a veure, la grip ha començat, la grip algunes vegades comença amb porcs, per exemple, o amb aus, també hem sentit parlar. La sida es creu que va començar amb micos, i l'èbola i el SARS, que, per exemple, que dèiem abans, o el Marburg, han començat en principi, es creu amb ratpenats, que han sigut ratpenats que tenien aquests virus dintre seu i que en un moment o altre han saltat als humans. Per tant, aquests investigadors de la Universitat de Columbia el que han fet és recollir totes aquestes mostres que dèiem amb excrements dels animals i buscar-hi virus nous, a partir doncs, de les estructures que es coneixen. El que he fet és buscar-los a partir de les 9 famílies que sabem ara que donen problemes seriosos als humans.
Per exemple, ara. Més abans.
Clar, ara, podria
perquè,
ser.
Clar, Salvador,
sí,
m'entens?
Sí, exacte.
Això és una realitat canviant.
Sí, aquest és el problema dels virus, no? I fins i tot limitant-ho no, només a aquestes 9 famílies, han trobat 320.000 virus desconeguts.
Ai, mare.
Els animals.
Virus favor. Que
no sabem què són ni què fan, però que pertanyen a 9 famílies que sabem que poden donar problemes. So, jo crec que són dades molt interessants, no? La idea de que tenim una sèrie de virus, de partícules en els animals, que un moment o altre poden saltar als humans i donar malalties que no tenim ni idea ni com són ni com seran.
O sigui, hi ha feina assegurada per viròlegs durant molt de temps, eh?
Això diuen que necessitaran uns 20 anys per catalogar tots aquests 320.000 virus, i com tu dius abans, és només una fracció petita de tots els virus que no coneixem, i quins d'ells poden ser realment dolents, no ho sabem encara.
Número 3. S'ha fabricat la primera pròtesi controlada per impulsos nerviosos.
És una notícia que la vàrem llegir fa uns dies, ja, aquesta.
Sí.
Realment és molt curiosa, eh?
Jo he trobat molt interessant, perquè, clar, a veure, això de les pròtesis ja sabem que cada vegada
millora.
Es fan millors, no?
Sí.
Les més famoses, per exemple, són aquelles pròtesis de cama que portava l'Òscar Pistorius als Jocs Olímpics,
si sí,
recordeu,
senyor.
Que corria amb aquelles dues pròtesis. Però, clar, podia córrer més o menys com una persona normal, però aquelles pròtesis no es comunicaven amb el cos, eren pròtesis fixes i que es posava i es treia. El gran problema fins ara és això, doncs, que les pròtesis tu no els hi podies enviar ordres a la pròtesi, no hi havia cap comunicació amb el cervell. I ara han fet les primeres que sí, es podria dir doncs, la primera pròtesi purament biònica que es publica. Això és un article que ha sortit al New England Journal of Medicine fa uns dies, doncs, i explica el cas d'un home de 32 anys que també li faltava una cama i li han implantat la primera cama doncs, biònica perquè està connectada, a diferència de les altres, està connectada als nervis de la persona.
Com han pogut fer això?
Amb molta cura i amb molta
perquè,
calma.
Perquè clar,
i
els nervis, o sigui, si a aquest home li van amputar la cama en el seu moment... Els nervis, en principi, queden com desconnectats, no?
Clar. Llavors, el que hem fet és que tots aquests nervis desconnectats que han quedat, diguéssim, en el munyó de la cama amputada, els han anat aïllant un per un i connectant-los a uns sensors que tenia la part mecànica, la part de la pròtesi. I després d'una mica d'entrenament i de provar-ho, han aconseguit doncs, que quan aquest voluntari envia doncs, l'ordre, diguéssim, a través dels nervis de moure la cama, efectivament la cama se li mou. I hi ha uns vídeos a internet, de fet, que es veu el senyor doncs, pujant en escales, caminant i fins i tot xutant una pilota amb molta normalitat. És una cama que es flexiona com si fos una cama normal.
Diuen que abans dels 5 anys la tècnica podria estar disponible per a tothom, vull dir que això ho tenim aquí a tocar, eh?
Sí, a uns preus, suposo, prohibitius, però
ja
si més
imagino.
No, estem anant cap aquí, sí.
Anem a una altra notícia.
Número 2. Les pors es podrien tractar mentre dormim.
Molt interessant, això. A veure, explica'ns.
Sí, aquesta m'ha agradat molt, perquè segueix una mica una notícia que vam parlar fa uns mesos. Si recordeu, havien dit que podíem aprendre mentre dormíem, no?
Sí.
Era una història que en aquell cas el que havien fet és aconseguir que el cervell creés una associació automàtica entre un so i una olor. Ara aquests fan just al revés. Això és una investigació d'uns científics de la Northwestern University de Chicago que han fet el pas invers, diguéssim. Han agafat voluntaris i primer el que feien els donaven un xoc elèctric. Un xoc elèctric dolorós mentre se'ls presentava una olor concreta.
Això desperts, eh?
Sí, desperts. Mentre estaven desperts, els donaven el xoc a la vegada que els feien olorar doncs, una olor a menta o a llimona, una olor característica. Després d'unes quantes vegades de repetir això, clar, una cosa que passa sempre, com sabeu, amb el cos, és doncs, que el cos reacciona automàticament a aquests estímuls.
Clar,
associa
tu olores l'olor i ja dius, ai, que em ve la descàrrega.
Em ve la descàrrega, exactament. I cada cop que oloraven doncs, la menta o la llimona, doncs, hi havia una reacció de por que es pot medir fisiològicament, per exemple, que el cos doncs, comences a suar automàticament en previsió de que estàs a punt de tenir algun dolor o alguna cosa així. Llavors, la segona part de l'estudi és que els van posar a dormir. Els van posar a dormir i van esperar doncs, que entressin en una fase del son, que és la fase d'ones lentes, que es creu que és quan els records realment es reforcen. En aquell moment el que van fer és doncs, començar a posar a oferir-los i a fer-los olorar les olors que havien lligat en els xocs elèctrics.
I què passava aquí?
Llavors, dormits i tots, els voluntaris el que van veure és que tenien la reacció de que suaven. Automàticament feien això, anticipaven el xoc, tenien por, inclús dormits, perquè sabien que els vindria un xoc. Però si repetien això unes quantes vegades, donant l'olor sense el xoc, mentre dormien, a intervals de 30 segons, el que passava és que el cervell desaprenia aquesta connexió. És a dir,
es relaxava, deia, mira, no m'han fet la descàrrega.
Exactament, l'olor aquesta ja no va amb descàrrega, per tant, no he de patir. No? I al cap d'una estona, doncs, durant el mateix somni, doncs, ja no hi havia aquesta reacció de por anticipada al xoc, perquè ja no passava. El millor és que quan es despertaven, també havia desaparegut aquesta associació. Quan els hi feien olorar, ja no associaven l'olor al xoc.
Perdona, és a dir, que això es podria aplicar a pors irracionals que de vegades tenim, irracionals o racionals, que tenen a veure amb algun esdeveniment traumàtic o el que sigui.
Això és el que creuen.
Es podria tractar, és molt interessant.
Si aconsegueixes lligar-ho a la por o una olor i després la desensititzes el cos durant el somni, clar, mentre dormim, com a molt l'únic que podem fer és això, oferir olors, perquè és la part que no necessita doncs, la vista o l'oïda, que és el que tenim desconnectats quan dormim. Però si es poden fer les associacions correctes mentre estàs despert, mentre després quan dorms pots intentar esborrar aquestes associacions. I per fer-ho així amb cadena, doncs podríem arribar a un moment doncs, que podríem, com dius tu, tractar doncs, pors o records traumàtics d'una manera similar.
Doncs molt interessant. De fet, la primera notícia del rànquing d'avui també té a veure amb la por.
Número 1. Descobert un paràsit que fa perdre la por.
Aquests titulars.
Aquesta, és real, això.
Aconsegueixes captar l'atenció, punyetero. Va, explica'ns.
Hi ha una mica de truco, però veureu que és molt interessant, també. Aquest cas, el que veiem és que això és un estudi amb ratolins, no? I això s'ha vist amb ratolins que estan infectats per un paràsit que es diu toxoplasma. Que
ui, s'ha d'anar molt en compte quan estàs embarassada.
Efectivament,
amb
és el mateix aquest. La toxoplasmosi està causada pel toxoplasma gondii, que és un paràsit. De fet, és un protozou de la mateixa grup que els plasmodiums, per exemple, i causen la malària. Doncs el que passa doncs, és que molts animals tenen toxoplasmosi.
Els gats, diuen, no?
Els gats, per exemple, és el reservori principal de toxoplasma és els gats. I els ratolins també és un animal que tenen bastant toxoplasma. La infecció per toxoplasma normalment es fa crònica i moltes vegades el toxoplasma es queda allà i no dona grans símptomes, en principi. No? Llavors el que passa doncs, que hem vist doncs, que els ratolins amb toxoplasmosi se senten atrets per l'olor dels gats. O sigui, normalment els ratolins fan al revés. Quan oloren un gat fugen corrents. És una cosa instintiva. I aquests al revés, els que hem vist que estan infectats no tan sols perden la por als gats, sinó que ho troben
fins
i tot atractiu.
Ai, pobres. Cap al perill directe.
Cap al perill directe, sí, efectivament. A més, es pot dir d'alguna doncs, manera que han perdut la por, no? Com dèiem abans, han trobat la manera de perdre la por. I el que és curiós és que aquest efecte persisteix fins i tot mesos després de que hagi desaparegut la infecció. O sigui, encara que hagis curat el ratolí de la infecció, segueixen tenint aquesta
por. Queda el rastre del gat a dintre seu.
Queda la,
I ja
la
no
idea
és enemic, que... perquè ha entrat a dintre del seu cos.
Exacte, fins que se'l mengen i ja està. No, el que és, bromes a part, el que és important és això, és que un toxoplasma, o sigui, una infecció per un paràsit, ha provocat uns canvis als cervells del ratolí permanents, o sigui, més no, de llarga durada. I aquí ve la part més important, és que un terç dels humans estem infectats per toxoplasma. És una infecció crònica. Fins a un terç, fins a un 30%, 33% dels humans tenen una infecció asimptomàtica, vol dir que no hi ha cap símptoma de pel toxoplasma.
I s'ha fet alguna prova de si això ha introduït canvis en la vida d'aquestes persones?
Efectivament,
al cervell,
aquí és on ve la història, no? Fins a quin punt aquest toxoplasma està canviant el cervell d'alguna manera. Es creu, fins ara s'han vist unes associacions estadístiques que diuen que la gent infectada per toxoplasma té més tendència a l'esquizofrènia, a alguns canvis de conducta, fins i tot doncs, es creia doncs, a risc a patir accidents de trànsit. I no se sabia ben bé per què podia ser això. El que podria ser, doncs, amb aquest estudi sembla demostrar que podria ser doncs, que el toxoplasma estigui realment produint una sèrie de canvis en el nostre cervell doncs, que puguin fins i tot desconnectar alguns centres associats doncs, amb la percepció de perill o alguna cosa relacionada. És a dir, que aquesta infecció podria estar causant més problemes de les que creiem. És, en principi havia de ser asimptomàtica, però pot estar fent canvis importants al nostre cervell.
Doncs interessantíssim, com sempre. Salvador Massip, ha estat un plaer parlar amb tu i la propera vegada en dissabte, eh?
Molt bé, exacte.
Vinga, adéu-siau.
Que vagi bé, adéu.
Adéu.